Butlletí horari d'IB3 Ràdio, de les 11 del dematí, més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que ja ho sabeu, com sempre arriba, carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança i també en temes d'adolescència, parlant directament amb els seus protagonistes. Avui tindrem molts temes. A la secció de l'especialista parlarem sobre com fomentar i desenvolupar les potencialitats que solen presentar les persones amb TDAH. També tindrem tertúlia. Avui parlarem d'un tema complicat. Com passar d'una relació jeràrquica a una més horitzontal a mesura que els nostres fills creixen. Ho farem una tertúlia amb la nostra psicopedagoga i amb pares, mares, nins i joves. I a l'espai juvenil parlarem sobre oci i sobre espais d'ESO a batxillerat. També, com sempre, descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual. El nostre programa ha xerrat sovint de les dificultats que han d'afrontar les persones amb neurodiversitat. Avui volem parlar concretament del trastorn per dèficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, el TDAH, però ho volem fer des d'una altra perspectiva, la dels aspectes positius. Per això avui ens acompanya en Marc Galindo, que ja ens va visitar en una altra ocasió i que és graduat en psicologia i màster en psicologia general sanitària. Ell mateix té diagnòstic de TDAH i ha dedicat el seu treball de fi de màster precisament a investigar i donar valor a aquests punts forts que de vegades passen desapercebuts. Bon dia, Marc, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Molt bé. Anem a xerrar una miqueta d'aquest TFM que has presentat recentment, perquè en ell expliques que en general se coneixen més les dificultats associades en el TDAH que els aspectes positius que també poden presentar les persones amb aquest diagnòstic. Tu creus que massa sovint això fa que ens centrem només en intentar treballar les dificultats sense tenir en compte que les persones amb TDAH també poden tenir potencialitats?
Completament, en el final és normal, no?, que tenim un nen a l'aula, se despista, se mou molt, que no centrem precisament en intentar tractar això concretament. I jo com a psicòleg igual, tots els psicòlegs farien el mateix. Però clar, no dic que això no estigui malament, de fet és principal el que hem de fer, però que no ens deixem enrere, no? És tot el que s'apunta a l'iceberg, el TDAH. Que no ens deixem enrere? Pues classes potencials que també estan allà emergents i que veiem tapades per tots aquests dèficits, aquesta impulsivitat, aquesta inatenció que tenim. I basta veure, si fas recerca d'estudis, o potser xerram d'un 95% de tractament de TDAH com a tal, com a trastorn que no deixa de ser, que no està malament, això és important, i aquest 5% de... Pues, o potser altres estudis un poc més exploratoris que sí que intenten abarcar aquests aspectes positius.
D'acord. Tu creus que també has fet d'esperar determinades característiques de persones amb TDAH pot fer a més que també se caigui en estereotips i que no se tingui present que cada persona és diferent? És a dir, a part de deixar-nos aquestes potencialitats, esperam que veure aquell estereotip sempre?
Clar, al final... persones que estan fora d'aquest àmbit psicològic, o inclús tu, Regina, que al final teniu aquest programa tan derivat, sobretot teniu molta visió neurodivergent, doncs clar, és normal que nosaltres tinguem potser un aspecte més global d'esta idea. Però clar, nosaltres som una població mínima en comparació a la població general. La població general en què se queda en TDAH? Trastorno. Uau! Pou, trastorno ja se queda amb aquesta paraula. Por déficit d'atenció i con hiperactivitat, una altra paraula molt forta, no? Què veuen? Quin és l'estereotip? El nin que no atura de tocar tot, el nin que se mou, el nin que se despista. I en nen, pues, evidentment, el primer, les notes. El nen que treu mal les notes. I això és el perfil de niño con TDAH. Se queda amb això. Que no deixem enrere. Nins que sovint tenen aquesta energia. Nins que si s'aprofita d'una voluntat, cabezones, com se diu, però amb una voluntat molt gran per fer el que volen. Ni si nines, por supuesto. I això és el que no deixem enrere.
Clar, el passa que també ara se xerra molt més de les neurodivergències. Abans la gent no coneixia gaire pues, sobre l'autisme, sobre el TDAH. Ara se'n xerra molt més, se visibilitza molt més. Però, clar, per exemple, ja es presenta xarxes, a pel·lícules, a sèries... Tu creus que aquesta visibilització és positiva? De vegades distorsiona, ens fa caure un poc en aquest estereotip? Doncs
pues mira, té una part bona, té una part dolenta. La part bona és la visibilització. Perfecte, ara la gent coneix més aquesta idea. I va estar borrelós, com tu dius, no? Ara és mainstream. Per això sèries, per això pel·lícules... Costat dolent, que s'està desdibuixant moltíssim el que és el nom d'aquesta idea i sobretot la sintomatologia. Coses que estan fent molt de mal, pues, ja no només les pel·lícules, sinó sobretot ara el TikTok. És a dir, jo estic cansat de veure influencers que m'envien alumnes que jo he tingut a un servei de TDA que he tingut a la universitat o gent que me coneix i sap que jo no tinc cap problema en dir que tinc TDA, no és cap limitació ni moltíssim menys. Veure la gent en dir, no, jo tengo TDA i clar, la gent con TDA també té ansietat social. La gent con TDA se cansa mucho de la gent. I estan fent unes afirmacions completament desdibuixades.
Se justifiquen altres coses amb el diagnòstic.
I això és molt perillós, molt, molt perillós. Perquè, clar, ara tenir TDA, ah, bueno, ja, però si jo faig tal cosa, ah, no, és el TDA. I el TDA com un escudo, emplear-lo d'escudo, quan no és així. Estem instrumentalitzant un trastorn.
D'acord, molt, molt interessant. Anem a tornar al teu TFM, perquè tu allà abordes, com han dit, aspectes positius, no? Ja ens ho vas comentar en una ocasió anterior. Avui aprofundirem una miqueta. Per començar, comentes que diversos estudis indiquen que persones amb TDAH són curioses, creatives i amb un pensament divergent constant. Tu creus que aquests trets solen passar desapercebuts? Se'n parla d'aquests trets?
Molt poquet, però normal, perquè al final com puc comprovar jo que una persona és creativa? Quan no me segui de vora d'ell o d'ella i me falli, jo què sé, un dibuix o tingui, que això també és molt curiós, no? Aquesta forma de resolució ràpida, perquè molts estudis veuen que persones amb TDA són molt útils en el món laboral, en el món laboral empresarial concretament, per aquesta presa de decisió ràpida, per aquesta rapidesa mental, i això també no deixa de ser un comportament creatiu, no? Aquesta improvisació. Com ho veiem? Clar, si jo no el tenc de vora, si no veig com fa feina, no puc comprovar tot això. I mateix el meu TFM té una mostra de 1000 i pico persones. 300 i pico d'elles tenen TDA, és a dir, podem generalitzar aquests resultats. I que he comprovat que les persones amb TDA se percebeixen a si mateixes com a persones creatives, amb un pensament divergent, per damunt, estadísticament xerrant, estan xerrant d'estadis, són números, és objectiu. Per damunt de les persones sense cap tipus de trastorn. Això és molt representatiu.
Anem a seguir amb més resultats d'aquesta recerca que has fet. Tu afirmes en el teu TFM que la hipotensió en el TDA que és un mite. Què vols dir amb això?
Mira, citant les paraules de Elena Alvarado, que és una experta en TDA també, ella m'ha explicat una vegada que no és una hipotensió. Hipotensió, recordem, hipo-bajo, sinó que estem xerrant d'hiperatensió. Un exemple, en nens amb TDA que es juguen a molt de videojocs i se queixen ses mares, ses predines, ses abuelos, el que sigui. És que està centrat en tot, però quan estudia no està centrat. Clar, no és que no sigui capaç de centrar-se. El problema està en sa atenció sostenida, per exemple. És a dir,
mantenir tot el temps atenció.
Amb un únic estímul. Estan tan atents a tantes coses que li és molt complicat focalitzar-se en una. Per això no és una hipotensió, és una hiper. Estan hiperatentos a tot. I després resulta que no estan atentos a lo que precisament han d'estar. Ve a ser aquest folio que tens que estudiar per demà.
Clar, això passa que moltes vegades els docents, per exemple, o els pares o les mares, diuen això que tu comentes, no? Com passa que te puguis concentrar en unes coses i en altres no? I això fa dubtar a vegades del diagnòstic o de si és una excusa de l'infant.
Exacte.
Interessant. Anem a seguir amb trets que s'associen en el TDA, com l'impulsivitat i l'energia. Se solen veure com una cosa negativa, un problema de control, conductes negatives... com se pot aprofitar la impulsivitat i l'energia, o com canalitzar-les d'una manera en què es converteixin en qualitats positives?
Clar, és que sempre amb aquesta idea jo crec que hi ha una frase que ho diu tot, en quant a sintomatologia i potencial. És una arma de doble filo. La impulsivitat, com bé has comentat, pues, clar, té aquest caràcter de... Tu ets sense pensar, m'he equivocat, i hi ha un aprenentatge, però clar, ja he actuat, i ja m'he equivocat, i això ja m'adu a pensar, ostres...
I ja té conseqüències.
Exactament. Però per l'altra part, el que dic, arma de doble filo, la impulsivitat també se pot intentar, com quan utilitzem el vent per fer energia, és algo molt semblant. Per què pots... El que deia, mira, abans he posat un exemple molt bo. Món empresarial, persones impulsives, persones amb un caràcter ràpid, resolució ràpida. Les necessitem. Bombers, per exemple. Els bombers han d'actuar molt ràpid. A lo millor són perfils que s'adapten molt a les persones amb TDA. I com canalitzar-lo? Pues, l'esport. He vist algun, més d'un estudi que intenta veure això de les arts marcials com una estrella reguladora d'aquesta impulsivitat, per la disciplina, per aquesta... Bé, jo, per exemple, he fet karate molt d'anys, tota la vida, i aquesta...
La disciplina de les arts marcials,
sí,
no? La regularitat, la constància...
I sobretot també aquesta naturalesa de tranquil·litat també, de relajació, ajuda moltíssim també, sobretot en nins petits.
És a dir, aprofitar l'energia i la impulsivitat en alguns moments, però també poder-la controlar.
Exactament. Com dir, les dues vessants.
Anem a xerrar d'altres aspectes positius. Entenc aquí uns quants. Coratge, resiliència, humanitat i habilitats socials.
Exactament.
Conta'ns.
Jo mai vaig ser amb un estudi que s'ha fet un grapat d'anys a Londres. Eren únicament 6 homes adults en TDA, clar. Homes únicament, exitosos tots, per cert, i únicament d'una zona regional. Clar, estem dient, és una mostra molt petita, és un bon estudi, amb una idea molt bona, que era estudiar els aspectes positius, però aquí ens falta algo molt important. Dones, i sobretot una expansió més gran d'edat.
Clar. Una mostra petita, a més.
És una mostra molt poc generalitzable. Jo el que vaig fer és expandir, sobretot, aquesta mostra, trobar perquè fos molt generalitzable, i, sobretot, convertir aquestes entrevistes qualitatives en un qüestionari objectiu, perquè xerrem de números. Utilitzant que, pues, aquestes 5 escales, aquestes 5 dimensions que acabes de comentar tu. I amb això, pues, que fer comparacions de grup TDA versus grup no TDA, per veure si hi havia diferències. I una de les que més diferències ha tingut és l'activitat mental, concretament a 2 trets. S'hiperfoco i la creativitat, i el grau d'aquest de pensament neurodivergent.
Divergent.
Exacte, divergent.
I també m'imagino que han aparegut aquests trets que comentaven, no? Els coratges, la resiliència, humanitat, habilitats socials...
Clar.
Molt bé. Ara que hem fet una mica un resum, no? Hem fet una mirada en el teu TFM, tu creus que, tornant un poc a la realitat de les famílies, tot i que ja dius que no se representen molt en estudis aquests aspectes positius, que encara falta investigació al respecte, que també moltes vegades a nivell acadèmic no se veu, però tu creus que les famílies i els propis lots són conscients d'aquests aspectes positius que acabes de comentar, o no gaire?
Jo crec que en els començaments les famílies estan molt assustades. I és normal, jo he xerrat amb... Quan vaig fer una xerrada, jo veig comentaris sobre... Era per pares i mares en TDA, i persones amb què he xerrat, en els principis estan assustats, és normal, no? Uau, el meu fill té un diagnòstic. I s'assusten, i se queden a la superfície, que és el que xerràvem abans. Són hipertensió, és a dir...
Hipotensió,
o inatenció, la impulsivitat i la hiperactivitat. I no es quedem amb això. I el primer que fem, pues, que fem venint, que serà,
que li passarà.
Molt assustat per el futur, no? Això té dues formes d'evolucionar. Una, que aquest nen rebi l'atenció necessària, almenys externa en el col·legi, interna ja més complicat, i l'altra banda és que aquest nen, pues, ja el doni per perdut. Que això, per desgràcia, jo he vist casos. Ara jo crec que la gent està cada vegada més sensibilitzada i vull pensar que, com jo he conegut amb moltíssima... Jo, com he fet l'activitat, vaig conèixer un munt de gent que tenia TDA i gent que ara mateix està cursant, jo què sé, que són abogats, per exemple. Gent que jo sé que està fent, pues, carreres tan legítimes i tan complicades com psicologia i estan allà. I cada vegada hi ha més.
Clar, això també dona unes altres expectatives, no? A nivell
una visió,
familiar,
exacte.
També. Tu creus que, m'imagino que és molt important que tinguin aquesta informació, imagina també els al·lots, no? Que tu mateix, tu que has viscut l'experiència, sabre que se te presentaran algunes dificultats, però que també tens aquells punts forts que pots treballar.
Lo més important d'això, per ser lots i lotes que tenen TDA, de petites, les han de ses pares, els que siguin conscients, de que això no és cap limitació. Però, ojo, que s'ha de fer feina. Perquè són nins que per X neurotransmissors no se regulen bé, noradrenalina, dopamina, si no m'equivoc, no es regulen bé, i aquests nins pues, són, per se, molt moguts i li costa concentrar-se. Ok, i hauràs de fer el doble de feina, però és que això s'haurà recompensat. Perquè aquests nins després seran nins, si ho fas bé, que tenen una disciplina, que tenen, que són plenament conscients de les seves limitacions, que això jo ho considero un aspecte superpositiu. Quantes persones no són conscients de les seves limitacions? Ser humils, no? Però els nins en TDA, que tu des del primer moment, mira...
Pot afavorir l'autoconeixement.
Completament. Completament. I sobretot això, que no és una excusa i sobretot no és una limitació. Si jo he arribat on estic, qualsevol nina en TDA, nina en TDA pot arribar perfectament. No m'agrada com a exemple, però si ho he de fer per poder animar els papàs, les mamàs i els nins i nines en TDA, per favor, escoltau-me amb això.
Anem a acabar amb un consell.
Sí.
Tant pel teu estudi com per la teva pròpia experiència, que ara ho comentaves.
Sí.
Tu què creus que s'hauria de fomentar un parell d'idees i d'evitar... Tant a l'àmbit acadèmic o familiar, un parell d'idees per concloure. Fomentar i evitar.
Fomentar el que deia un poc abans, és a dir, que aquests aspectes... Que el nin resulta que és un crac a coneixement del medi, que a vegades passa això, que tenen altes capacitats i TDA, i tenen aquesta discrepància...
Doble excepcionalitat.
Exactament, tenen aquesta discrepància de... És que boníssim que algunes coses i dolentíssim en altres. Molt bé, anem a potenciar que és un crac amb coneixement del medi, amb història, i és dolentíssim en matemàtiques. Bueno, doncs anem a intentar regular això. Anem a intentar que quedi equilibrat. A on hem de posar més feina? A matemàtiques. Sense oblidar-nos que és un crac a coneixement del medi. És a dir, motivar i a sa vegada ajustar en aquests aspectes que estan un poc més cap endavall. Això per una part. I el que dic sempre, jo soc molt pesat, els meus alumnes en TDA que he tingut a la universitat, li diré el mateix, no és una limitació. No és una limitació sempre i quan tu no deixes que ho sigui una limitació. Això és superimportant. Si tu t'escudes en que no, és que t'ha tomat nota perquè és un TDA. No, és que ara m'he equivocat de tal cosa, és el TDA. Si tu deixes que el TDA sigui una excusa, endavant, tu veuràs el que fas. Però si tu consideres que el TDA és una cosa que tu tens, que és intrínseca de tu, que en certa mida també està mediant la teva personalitat bastant, doncs tu el que pots fer és precisament això, fomentar els aspectes positius que tens sense perdre-te en que ets un despistado, però tens estratègies compensatoris per deixar de ser un despistado.
Ja ens has fet fomentar i evitar junts, eh? Molt bé.
Exactament. És un equilibri, jo sempre dic que és un equilibri. Per això l'ho de ser arma a doble filo. Si és una arma a doble filo, pues intenta limar-lo perquè no pinxi tant.
Molt interessant, Marc. Ens ha agradat molt parlar sobre aquests aspectes positius, però també sense oblidar, com dius tu, que evidentment també hi ha unes dificultats que també s'han d'abordar i treballar. Esperant que ens visitis un altre dissabte per seguir aprofundint en aquest tema.
Encantant d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. Com es fa el canvi de ses pares, els que prenen totes les decisions, a que siguin els fills els que trien per ells mateixos? Com passar d'una relació jeràrquica a una més horitzontal a mesura que els fills creixen? Avui volem tractar aquest tema i per això ens acompanya ja en els nostres estudis la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bossada Mirabó. Bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Vens preparada?
Bueno, per aquest tema no ho sé.
Ho intentarem. I com sempre, volem escoltar moltes perspectives. Ens acompanyen dues mares, na Conchi i na Dori. Bon dia, com estàu?
Bon dia.
També tenim dos nins, en Joel i en Emilce.
Hola.
Un adolescent, na Paula.
Hola, bon dia.
Bon dia. I tres joves, na Eduard, na Margarita i na Araceli. Hola.
Hola.
Bueno, Oliver, anem a començar parlant amb els més jovenets, amb en Joel i en Emilce. I vos volen demanar si vosaltres preneu decisions en el vostre dia a dia, quin tipus de decisions preneu, amb en Emilce.
Sí, jo tomo moltes decisions. Per exemple, les extraescolars.
Quines fas i quines no vols fer, per exemple, imagino, no?
Sí, jo, per exemple, fins fa l'any passat, no feia cap extraescolar. Jo li vaig dir a la meva mare i al meu pare que volia fer extraescolars i em varen deixar. I sí, pren decisions d'aquest tipus.
Molt bé. I tu, Joel, en el teu cas?
Jo tomo decisions de con què me relaciono, què me cae bien, mis gustos, por ejemplo, la ropa que llevo, pero bueno, también si quieres comprarte, por ejemplo, una chaqueta que costa 40, claro, si no tienes dinero, ¿qué vas a hacer?
Clar, aquí són els pares els que decideixen, no? Per tant, Joel, en general, quines decisions penses tu que corresponen en els infants i quines corresponen en els pares?
Pequeñas cosas.
En els nens, petites coses, no? I tu què trobes, Emilce?
Sí, que, per exemple, si volem, jo què sé, menjar qualque cosa, no és el mateix que si volem fer un tatuatge.
Clar, clar, són coses bastant diferents, exacte. Men, Paula, tu encara ets menor d'edat, però ja ets més gran que en Joel i en Emilce. Quines decisions se comencen a prendre a l'adolescència?
Bueno, yo creo que la adolescencia es como la etapa que empiezas a descubrir quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, con quién te juntas, con quién no, qué haces, qué dejas de hacer y cómo te vistes. Yo lo he notado mucho en mi estilo de vestir, que ya pues mi madre no me elige la ropa, sino la elijo yo. También mis amistades. Ya no, antes, no es como antes en los cumpleaños que invitabas a toda la clase, no, ahora ya es en plan, este me cae bien, este no me cae bien.
Ya es más selecto.
Exacto. Entonces, con este tipo de cosas o dónde quedar y con quién.
Molt bé. I mares, vosaltres què penseu sobre aquest tema? Ara na Dori té una filla preadolescent, na Conchi té una filla adolescent. Quins canvis heu notat? Tu, per exemple, Conchi, que, aquests canvis que deia na Paula.
Pues sí, per exemple, el que ha dit ella, que ja jo he decidit que s'ha de posar i ja pren decisions bastant importants i coses d'aquestes.
Dori?
Sí, un poquet.
Tu ara just comences.
Sí, un poquet con la Conchi també, no? Que ella comença a prendre les seves decisions, ja feim reunió de pares i nins a casa i sempre se demana i ella pren les seves decisions. O sigui, coses, sí, el que ha dit ella, coses senzilletes.
Senzilletes, sí. Petites decisions, que deia, no? Exacte. Amem, Lots, Paula i Milce, digues, Margarita.
Que jo avui crec que m'agradaria fer incís de que no és el mateix prendre decisions que opinar sobre les coses, perquè potser no poden prendre la decisió final, però sí poden opinar durant tot el procés.
Clar, això és molt important, això que comentes. Lots, amem, els més jovenets. Vosaltres ja passam a l'adolescència, ara parlàvem de Lots, ara ja hem arribat a l'adolescència. Sobre què penseu, però, que realment ha de decidir un adolescent? La Margarita posava aquesta precisió, no és el mateix opinar que decidir. Per exemple, el que estudia o deixa d'estudiar, en qui surt, com vesteix, quines decisions han de poder prendre i quines no. Joel, tu ets més petit, però tu què creus? Hi ha d'haver algunes línies vermelles que poden decidir, que no poden decidir?
A ver, yo creo que cuando ya eres más adolescente, más mayor, yo creo que sí que puedes tomar más decisiones, por ejemplo, qué quieres estudiar, con quién te relacionas, pero sí que yo creo que es importante que los padres los guíen durante todo el proceso para que no vayan por el camino incorrecto y, claro, no hay que ser exagerados, pero que estén durante todo el camino con ellos.
Pablo, ¿tú qué trabas?
A ver, yo creo que hay cosas y cosas, porque ya podemos, digamos, ir vestidos como queramos, podemos estudiar o tendríamos que estudiar lo que nosotros decidamos, pero sí que hay otras cosas como hacerse un tatuaje o hacerse un piercing que yo creo que aún no estamos realmente capacitados para pensar esto de verdad, de aquí unos años, vamos a estar de acuerdo con lo que hemos hecho. Así que yo creo que tenemos que decidir cosas que no nos afecten a largo plazo, ¿no?
Molt interessant. Madalena, per la teva experiència en famílies, tu creus que costa deixar que els fills prenguin les seves pròpies decisions i que prenguin dels seus errors?
És que aquí hi ha dues parts. Deixar que prenguin les seves decisions, que algunes sí, que algunes no. no? Per exemple, una decisió que moltes vegades els pares directament no prenen, sinó que la donen per presa, no? Fins a quina hora està en el mòbil, el lot, i quines pàgines visita. Això és una decisió que moltes vegades hi ha nens molt petits que no tenen cap tipus de control parental. I clar, en realitat no ho veiem com una decisió, però ho és. És una decisió que està prenent el nen, no? Vale. I n'hi ha d'altres que, per exemple, els estudis dels fills, de vegades encara hi ha famílies que no guien el procés, sinó que fan ells el procés, no?
Que decideixen els pares pels fills.
Tal qual, no? I clar, això tampoc és bo, no? Vull dir que hi ha dos extrems. Però després també hi ha una cosa distinta, que és deixant que prenguin dels seus errors. Això ja és més complicat, perquè per deixar que prenguin dels seus errors és important que aquests errors se puguin tocar en ses mans. I si una família és massa protectora, massa sobreprotectora, i en el final mai deixa que aquests errors tinguin conseqüències, i potser estàs deixant prendre decisions, però no aprendre d'aquestes errades. I això realment pot ser bastant perillós, també.
I com poden autoavaluar els pares? Com ho estan fent? En quins aspectes han de ser, pot ser més fermes, i en quins han de cedir?
Avaluar és difícil, no? El que passa és que jo crec que aquí, en el final, és com tot. Si el lot és un lot que se'l veu emocionalment sa, vol dir que els pares estan acompanyant de manera correcta, però antes ho xerraven, no? Realment, per exemple, en els 12 anys, no? Els 12 anys és una edat que hi ha lots que són molt infantils i n'hi ha que ja són bastant més madurs. Aquí no podem fer un llibre de recomanacions i dir, en aquesta edat se pot fer això i se pot fer allò. Malament, sí que sí, legalment, en els 14 anys se poden fer unes coses, en els 16 anys se poden fer unes altres, i en els 18 se poden fer unes altres, no? Però aquí hi ha la labor dels pares de conèixer el seu fill i veure realment per què està preparat. Jo crec que és molt important dedicar temps a conèixer els lots per saber realment què estan preparats per fer i que vagi junt.
Clar, cada cas és diferent.
I no deixar-te dur de la pressió social dels altres ho fan, perquè tu el que has de veure és, vale, per al meu fill concretament, què és el que pot fer i què és el que no.
Clar. Avui, ja ho han dit, ens acompanyen també joves. Abans hem escoltat a Margarita, també tenim en Eduard i en Araceli. Clar, no és el vostre cas, però sí que és cert que avui en dia molts joves adults conviuen amb els seus pares. En Eduard sí que conviu amb els seus pares, no Margarita i en Araceli, que és més gran, no. Pregunta que vos faig. Heu de dir sí o no, amem que deis. És possible una convivència com a companys de pis amb els pares?
No.
Veu, ho coincidit. Per què no? És a dir, és possible arribar a un punt amb joves adults on prengueu les decisions en el mateix nivell, o no és factible?
Jo crec que sempre hi ha un petit punt de jerarquia, i a vegades és molt interessant, perquè també la jerarquia depèn de qui sigui l'amo de la casa, per exemple. Jo vaig tenir una temporada en els meus sogres vivint amb jo, però era ca meva, i ells hagueren de seguir un pot les meves normes, però eren els meus sogres i els devien respecte. Per tant, allò va requerir de molta comunicació i molt d'amor per gestionar-ho bé.
Una pregunta vos faig, Eduard i Margarita, que vos tenc aquí. En les decisions sobre la casa, sobre el dia a dia, de la dinàmica familiar, la convivència, ha de tenir el mateix pes l'opinió del pare i del jove adult, depenent de si el jove assumeix responsabilitats o viu com un adolescent?
Ai, és que hi ha moltes coses a tenir en compte. Crec que a lo millor per caire que està tenint el debat d'avui, jo sóc bastant més radical que tota la gent que està a la taula, però des de ben petitons crec que han de prendre moltes decisions, però no tots sols. La cosa és acompanyar constantment i no dir sí o no, sinó, bueno, ho miram, no? I t'acompanyo, ho miram, i ara anem a avaluar una altra cosa. I puntura així, també ensenyar a no prendre decisions de manera radical o sense tenir-ho en compte. Respecte a les decisions que ha de prendre una persona a la casa, jo crec que arriba un punt en el que els teus pares o mares també assumeixen que ja t'has fet una persona adulta, i encara que a casa teva no facis les feines de casa, vols sortir de festa o vols arribar més tard o el que sigui, però no deixes de tenir 20, 25 anys, però mai te deixaran de veure com el seu fill o filla que volen mimar, i si te poden fer un berenar perquè saben que els hi fa gràcia, t'ho faran. I si creuen que rentar els plats per cuidar-te millor o que tu no t'hagis de preocupar és lo millor, i de lo millor ho fan igualment, encara que no sigui lo millor.
D'acord.
Però si t'han educat així sempre, i de te seguiran mimant i mimant i mimant.
Tu què penses, Eduard?
Jo, en quant a presa de decisions sobre sa casa, trob, com diu una Araceli, que depèn molt, o sigui, sempre hi ha un poquet de jerarquia relacionada amb de qui ets a casa, perquè no és el mateix que hi hagi uns pares i un jove que comparteixen, diguem, un lloguer, estan de lloguer, o sigui, no tenen casa pròpia, sinó que estan de lloguer, i que tots fan feina, tots s'aporten un poc, tal, o els pares fan feina però el jove aporta d'altra manera fent les tasques. També depèn de la situació, de si se té casa, si no... Si...
Hi ha moltes variables, sí. Està clar. Pregunta per tots, amem. Aquesta pregunta és important. El fet de complir 18 anys marca un abans i un després pel que fa a prendre decisions? És a dir, un jove de 18 anys pot decidir el que vulgui? Tu què trobes?
Jo crec que l'única diferència de passar de tenir 17 a 18 és que vas a tomar les decisions que tu te quieras, però no te vas a imaginar, però no t'imagines que vas a ser el rei del mambo, perquè, a ver, tu tot el que hagas, les conseqüències les vas a tenir tu. Y yo no empezaría con mal pie a los 18, así que haz caso a la gente que tienes cerca, que tiene experiencia en la vida ya.
D'acord. Els 18 anys, Dori, tu què trobes? Els 18 anys són un abans i un després?
Jo penso que no és un abans i un després.
De 17 anys i 11 mesos a 12 anys, vull dir 18.
Això depèn molt de la persona, de l'educació que hagi... que hagi agafat dels seus pares i sobretot de la seva manera d'enfrontar-se a la vida, no? Perquè hi ha nens de 18 anys que tu dius, ostres, pareixen de 10, i nens de 8 que pareixen, ostres, superadult, que pot prendre les decisions. O sigui, sempre hi ha aquestes variabilitats, no? Depenent de la família també i de l'educació que hagin tingut.
Clar. Jo crec que hem de distingir entre nivell de maduresa mental i nivell de legal. Legalment tu pots... Vale, és totalment diferent, ja prens decisions diferents, perquè la mateixa decisió presa en 17 o 18 té conseqüències diferents. Ok, però a nivell maduresa mental, clar, pràcticament per un dia no hi haurà un canvi substancial. Depèn molt de com s'hagi anat educant la persona, de com hagi anat creixent i el que ha dinat Dori, que hi ha vegades que algú molt gran però és que és molt jove i algú molt jove però és que és molt gran.
Sí, i a lo millor també és reversible aquesta decisió que estàs prenent. No, és que ara vull vestir tot de vermell o ara vull vestir tot de groc. Vale, super, si d'aquí un any t'has cansat, no passa res, te compres una altra roba i ja està. Ara m'ho vull fer un tatuatge a la cara. Bueno, a lo millor poden xerrar amb família. No.
Magdalena, tu què en penses? I què poden fer els pares si estan convençuts per la seva experiència que el seu fill s'està equivocant en la seva decisió? Se l'ha de convèncer? Se l'ha de deixar experimentar?
Aquí depèn de lo que estan dient, no? De la reversibilitat de la decisió i també de les implicacions legals. Vull dir, és que hi ha decisions que poden tenir conseqüències, no? Vull dir, i això, òbviament, s'ha de tenir en compte. Crec que això ve d'una educació prèvia, d'una cultura prèvia de comunicació, i és molt important intentar no tear totalment aquesta comunicació, perquè en els 18 anys, quan l'ot ja legalment pugui fer el que vulgui, els pares els puguin anar acompanyant, així que aquí s'ha de fer una feina prèvia. Que és vera que els pares se poden equivocar també, i potser l'aconsellen malament, però en el final, en els 18 anys, un ha de començar a prendre decisions. Aquí també han de fer un incís, no? Fins passats els 20 anys, el servei no està acabat de desenvolupar. Per tant, per molt que legalment la responsabilitat en els 18 ja sigui plena, sí que mereix la pena seguir acompanyant fins a una certa edat, perquè la maduració biològica no acompanya la part legal sempre.
Tu quin consell donaries, Magdalena, per fer aquest canvi de relació de jerarquia a una més horitzontal? Encara que ja ens han dit que és difícil que arribi mai a una relació entre iguals perquè hi ha sempre aquest rol de pare a fill. Però com se pot fer? És que poden fer els pares?
És que clar, aquí, jo mentre escoltava a tothom, me plantejava una cosa. Quan en jerarquia, tradicionalment pensant que aquesta persona és la que manda i l'altre és la que ho és. Però aquí pareix que quan en jerarquia és aquestes coses que s'endú tots els marrons i fa totes les feines de la casa. Clar, aquí hauríem de definir, no? Vull dir, quin sentit té que ser lo cada vegada tingui més independència i que els pares segueixin fent totes les feines i queden-se totes les responsabilitats de tots els tipus, econòmiques, de feines que se fan, no té molt de sentit, no? A la qual això és el primer que hauríem de pensar. Vull dir, créixer significa créixer. Tenir més llibertat significa tenir més responsabilitat. I si aquestes coses no van de manera més o manco paral·lela, mos hem de plantejar si aquí hi ha qualque errada. I jo crec que això és una cosa que ha de començar des de que el lot és més petit, no? O sigui, te dona aquesta llibertat quan tu ets capaç de demostrar que ja ets capaç de tenir aquesta responsabilitat. I això és una cosa que avui en dia, per qualque motiu, se mos està oblidant.
Molt interessant. Anem a arribar a conclusions, a reflexions finals. Ja sabeu que el tema d'avui és el tema de les decisions que prenen els nens i joves, com han d'anar canviant el paper dels pares, no? Com han de deixar que ells vagin decidint, però també aquest punt que està fent la Magdalena, no? Créixer no només vol dir tenir més llibertat, vol dir també assumir més responsabilitats, perquè, com deia en Joel, quan tinguis els 18, te passaran coses també, no? En quina reflexió final acabau? Vinga, Paula, per exemple.
Que és important que els adolescents puguin tomar decisions, pero que es importante también que los padres estén a su lado en esos momentos y que por mucho que tengas 18 años, no significa que tu cerebro esté desarrollado para ser ya directamente un adulto, sino que es importante que tus padres sigan acompañándote unos cuantos años más.
Molt bé, molt interessant. Conchi, vols afegir alguna cosa?
Sí, y eso, que los padres tenemos que estar ahí apoyándoles y vigilándoles y estar con ellos.
Dori.
Jo trob que és això, que el que tret d'aquí és que l'autonomia personal s'ha de treballar des de petit perquè de cada vegada que se facin més grans, això, tinguin les seves responsabilitats, les seves els drets, però també les responsabilitats sempre, no?
Els més petits, Emilce i Joel, voleu afegir alguna cosa?
Jo crec que és que els pares guien en tot el camí a los hijos. Que a los 18 no te flipes y que si vives en casa de tus padres sin ayudar en casa, sin pagar. Imagínate que tu padre es el inquilino.
Y no, al revés, tú eres el inquilino.
Tú eres el inquilino y imagina, es como que estás ahí de gratis. O sea que por lo menos pórtate bien con ellos.
Araceli.
Jo crec que amb aquest, en que això és un procés que comença a infantesa i realment quan fas els 18 anys només és una transició més i s'ha de fer feina des del minut zero.
Els 18 anys és una xifra màgica a nivell legal, però no a nivell personal. S'ha de seguir fent feina sempre.
Acompanyeu en tot procés i a tope, que els infants s'equivoquin, que no passa res.
Molt bé. Magdalena, acabem amb tu.
Crec que és important tenir en compte que hem d'acompanyar els lots perquè creixin com a persones, a la vegada que els adults també creixen com a persones, que no se mos ha d'oblidar, i a la vegada créixer com a família.
Molt bé, tertúlia molt intensa i molt interessant. Jo crec que podem fer una petita pausa i després tornarem amb més continguts.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, pogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix la primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi de Somos, Reial Mallorca, a la base.
Comença!
Sants, arranca el partit!
Els de Llagó Barrasate necessiten guanyar el primer partit de la temporada.
Necesitamos darle un cambio a esto.
Un partit en tensió, nervis i màxima expectació.
Mi reto ahora mismo es este, enderezar algo que está torcido.
I Betres Ràdio, sentiment i passió pel Reial Mallorca.
Tenc 15 anys i enguany he començat primer a batxillerat. Però avui vull xerrar amb l'Eduard, que ja és a la universitat, per demanar-li consells i perquè em conti com va ser per ell aquest pas de l'ESO a batxillerat. Eduard, diuen que hi ha un gran vot entre ESO i batxillerat. És realment així o després no és per tant?
I demà, jo crec que sí que hi ha un poquet de... Sí que hi ha un poquet de diferència, o sigui, sí que se nota un vot, però depèn de l'institut on estiguis, és bastant paregut. Sí que has de tenir més disciplina, sí que és més exigent, perquè t'estàs preparant en el final per unes proves d'accés a la universitat, però si més o menys ho vas dur bé, no tindràs gaire problemes.
Bé, i quan vas fer el canvi, què és el primer que et va sorprendre més?
El que més m'ha sorprendre... M'ha sorprendre sobretot que hagués de tenir en compte, encara que no ho tenia en compte tant a primer de batxiller com a segon de batxiller, que cada assignatura, en el final, comptarà per la nota de la prova d'accés. I per tant jo deia, ai, però és que educació física primer de batxiller també m'ho comptarà per la nota. I sí, també compta. Per tant, potser si no prestava tanta atenció a una assignatura, li havia de prestar més perquè compta.
Sí, això també em preocupava un poc. I les matèries canvien molt respecte a l'ESO? Tipo, augmenten molt la dificultat? O solen ser... Sí, quines coses costen més?
Bé, jo crec que les matèries, més o menys, segueixen igual, en el sentit de... Si feies matemàtiques i segueixes amb un científic, doncs seguiràs fent matemàtiques. Sí que augmenten en dificultat, però també augmenten amb lo xules que són. És a dir, són molt més interessants. O jo crec que, com que ja t'estàs, entre cometes, especialitzant, estàs fent coses més xules. Per exemple, la gent que fa... tinc amics i amigues que han fet humanístic i li s'ha encantat poder fer història del món contemporani, per exemple, perquè és algo més específic que li s'agrada molt.
Claro, com ja t'agrada, ja és més fàcil d'estudiar-ho.
Exacte.
I pel que fa als professors, notes que també canvien l'exigència? S'espera més d'un alumne de batxillerat?
S'ha de dir que també depèn de com de compromès o compromès estiguis professor o professora amb els alumnes, però com que t'estan orientant per fer unes proves d'accés, és que sé que ho estic dient molt, però és que al final és com després de batxiller faig proves d'accés, típicament, i tal. Hi ha molt de professors i professores que són molt exigents perquè així després les proves siguin més fàcils. És a dir, vagis a les proves i diguis però si això és la meitat de lo que feia durant el curs...
I també hi ha el tema de triar modalitat, ciències, lletres... Tu com ho vas viure? Què recomanaries a qui encara té dubtes?
Doncs jo sempre he dubtat, i també estic dubtant d'ara. És a dir, sempre he dubtat, i en el final, el típic que diuen que pots canviar d'una a l'altra, tot això, sí, pots canviar, t'hauràs d'esforçar perquè canvies d'una a l'altra serà complicat, però segueix fent el que t'agrada i el que te serveixi per després seguir fent el que t'agrada. És a dir, a lo millor hi ha, per exemple, en el meu cas, científic, jo volia fer una enginyeria i després me vaig passar a economia, però el meu objectiu era fer enginyeria i vaig fer científic tecnològic. Podria haver fet el científic pur, però la biologia era com algo que me pesava molt a jo. M'hagués convalidat en part, també, per el tema de ser PBAU, però no era el meu principal objectiu. Així que vaig dir, m'ho passaré millor, coiré tecnologia, que era una assignatura que m'interessava molt, a més, més enfocada a l'enginyeria, i vaig aconseguir fer això.
I una altra cosa que també ens fa molt de respecte és la selectivitat. Tu també vas arribar amb por. Què va ser el més difícil i com et vas preparar? Tens algun truquet?
Idò, el truquet que en veritat és un secret a veus és que treballis i estudis durant tot l'any, sobretot el segon de batxiller. Perquè és veritat que també hi ha matèria de primer de batxiller que surt a Cebau, però sobretot a segon de batxiller és el més, el que té més pes. I si, com dic, hi ha molt de professors i professores que t'exigeixen més a l'institut, en el batxiller, que el que t'exigiran a la Cebau. Si tu dus a bon ritme l'exigència de l'institut, la Cebau t'anirà bé. Per tant, si tu has anat estudiant i has superat els curs, en principi la Cebau només és una passata més.
Vale. I ara que ja has passat per tot això, hi ha alguna cosa que penses que hauries d'haver aprofitat més a batxillerat?
Si hagués pogut, m'hagués encantat fer història de l'art, però no podia compatibilitzar el científic tecnològic per horari d'assignatures. Però bé, i una cosa que sí que hagués pogut fer, si no hagués hagut una pandèmia per mig, millor, però disfrutar més dels continguts d'algunes assignatures. Perquè hi havia assignatures que, per X motius, m'ho vaig plantejar més com ara me toca estudiar això. Per exemple, la història d'Espanya. I després, un pic pesat d'examen, són coses que m'han seguit interessant. Per tant, a lo millor hagués disfrutat molt més de l'assignatura si m'ho hagués pres d'una altra manera. O sigui que està obert a aprendre.
Pues, si poguessis tornar a enredonar-te un consell a tu mateix, quan començaves batxillerat, qual seria?
Diria practica més matemàtiques, perquè mai és suficient. Practica més física, perquè mai és suficient. Però disfruta de lo que estàs fent.
I per acabar, què ens recomanaries als que començant batxillerat perquè el puguem aprofitar al màxim i arribar ben preparats a la universitat?
Sí, o sigui, és com una metàfora que m'han ampliat molt de professors, per tant, a lo millor és molt visió de professor, però la Cebau és una marató, en el sentit de la preparació que has d'anar fent dia a dia per poder fer la cursa sencera, o sigui, per arribar a la línia de meta, és el que realment en el final te farà arribar. Si tu entrenes el dia abans, si estudies el dia abans, pots anar passant alguns exàmens, però ja costa més, i després hauràs d'estudiar més per la Cebau. En el meu cas, vaig estudiar bastant poc per la Cebau, perquè havia estudiat durant tot l'any. Per tant, no vaig haver de... Vaig repassar, bàsicament. Però tenc companys que van haver d'estudiar com si no haguessin estudiat en tot l'any, i tenc altres companyes que no van haver d'estudiar gens ni mica i van anar directament a la Cebau i van treure notasses, perquè s'havien currat moltíssim el batxiller.
Bé, moltes gràcies per els teus consells, Eduard.
Moltes gràcies a tu per l'entrevista.
El programa ens agrada escoltar les iniciatives, propostes i aficions de nens i de joves. Per això avui hem convidat en Héctor, que ens ve a recomanar gaudir d'aprendre música de forma autodidacta. Bon dia, Héctor, com estàs?
Bones.
Tu toques el baix.
Oh, sí.
Conta'ns una miqueta quan vares començar i com vares aprendre.
Bé, jo vaig tenir el baix des del 2020, però no vaig començar a tocar fins, crec que 2022 o 2021, per allà.
I vas aprendre tot sol?
Oh, sí, vaig mirar un parell de vídeos, tal, no sé què m'ha inspirat, no sé, crec que un dia vaig estar en plan, vaig agafar el baix.
I vaig a tocar, molt bé. I com segueixes aprenent? Aprofites els recursos d'internet?
Bé, miro vídeos a YouTube i un poquet això. I en termes de tocar i tot, i tant tocar com tenir cura del baix, per exemple. Oh, de fet, el baix estava romput, vaig tenir que comprar un soldador i vaig tenir que soldar-lo per dins.
És a dir, que a més d'encarregar-te de tocar, també t'encarregues de cuidar-lo, no?
De fet, tindria que canviar aquestes cordes.
Això ho hem de mirar, idò. I què t'aporta dedicar un temps a practicar un instrument?
No sé, realment, és una cosa que m'agrada i ja està, simplement.
Sense més coses, molt bé. Per què ho recomanes, idò, en els al·lots que puguin estar escoltant ara i potser a vegades tenen aquest temps que estan avorrits?
Bé, perquè primer per això, per poder estar el rato que estàs avorrit, i perquè és divertit, ja està, no té més.
I donaries algun consell per que se vulguin animar a aprendre a tocar?
Bé, mirar vídeos, tal, assegurar-te del que vols comprar, o abans de comprar el baix, perquè millor pots comprar un baix que sigui molt...
Molt dolent.
Molt dolent, sí. I bé, més que res és mirar vídeos, inspirar-te i no molt més.
Molt bé. I de moltes gràcies, Héctor.
B3 Ràdio. Joc net. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tun.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Gol!
Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu en la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
I després de continguts molt diversos, arribem ja en el final de la primera hora de programa, dedicada especialment a educació i criança, i ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades precisament a educació i criança que es duran a terme les pròximes setmanes. Començant parlant de les segones jornades Siendo Extraordinarios a Menorca, que abordaran la diversitat en l'alumnat.
Hola a tots i a totes. Soc Nazureli Boades, la responsable de comunicació de la Fundació Nemo, i vos volem convidar el proper 4 d'octubre a la Sala Multifuncional d'Es Mercadal, Menorca, a formar part de la segona jornada Siendo Extraordinarios, un espai creat per aprendre, compartir i créixer junts al voltant de la diversitat educativa. En aquesta ocasió, comptarem amb les ponències de grans professionals, que ens oferiran estratègies i pautes per acompanyar de manera útil i respectuosa a l'alumnat amb necessitats especials. Des de Nemo creiem que tots els infants són diversos i que la manera de treballar amb ells ha d'anar evolucionant amb el temps, basant-nos sempre en l'evidència científica. Per aquest motiu, volem continuar aprenent junts per construir entorns més inclusius. Durant la jornada, iniciarem en l'atenció a la primera infància, continuarem en com entendre la diversitat en l'alumnat i finalitzarem en recursos pràctics per aplicar en el nostre dia a dia. L'entrada és completament gratuïta, per això us podeu inscriure a la nostra pàgina web siendoextraordinarios.es.
I continuem parlant d'una formació dirigida a associacions de famílies per posar en marxa o millorar les comissions de menjador d'escoles o instituts. Ens ho explica Núria Llebrés, membre de la plataforma Alimentant el Futur.
T'agradaria millorar el menjador del teu centre? Des de la xarxa Alimentant el Futur hem organitzat una formació en línia el proper dimecres 22 d'octubre a les 5 i mitja, que està dirigida a associacions de famílies amb l'objectiu de donar a conèixer el paper clau que té la comissió de menjador com a eina de participació i millora del servei de menjador escolar. Durant la sessió s'abordarà com es pot crear una comissió de menjador, qui en pot formar part i quines són les funcions i responsabilitats d'aquest espai. Des d'Alimentant el Futur volem acompanyar amb formacions i recursos aquestes AFES que decideixen posar en marxa la comissió o millorar la comissió que ja hi ha i facilitar aquests espais d'intercanvi i feina conjunta en xarxa. Si vols fer la inscripció, ves a la pàgina web alimentantelfutur.org i trobaràs la notícia.
Gràcies per aquesta informació i ara escoltant la proposta que ens fa arribar la pedagoga Anna Ramis, un repte pensat per fomentar el contacte amb la natura.
Hola, sóc Anna Ramis i us he de dir que WildMe es van posar en contacte per proposar-me de ser padrina o col·laboradora en la difusió d'aquesta campanya fantàstica que va perfecta per donar alternatives reals i molt necessàries a les pantalles. És dir, en lloc de pensar en treure pantalles, pensem en reconnectar amb la natura. Voleu saber de què va? Es diu 300 dies fora. És una proposta, una invitació de Wild Me i la Fundació Kilian Jornet. Una invitació a reconnectar amb la natura, amb petites passes però constants, per deixar que la natura formi part del nostre dia a dia. Podeu saber més de tot això com a famílies o com a escola i descarregar-vos el calendari a la web denaturet.com. Animeu-vos.
Gràcies, Anna. I acabem aquest recull d'iniciatives relacionades amb educació i criança amb una proposta que ens arriba des de l'Associació Balear d'Alletament Matern.
Soy María José Rodríguez, voluntària i presidenta d'ABAM. Domingo 5 d'octubre, ABAM organiza su fiesta anual de la lactancia materna. Será en el Parc de la Mar, entre las 11 y las 14 horas. Haremos un taller de fisioterapia pediátrica y un taller de masaje infantil. Tendremos grupo de apoyo a la lactancia para las familias, animación para los más pequeños, haremos lectura de nuestro manifiesto en el que nos adherimos al lema propuesto por la UABA para este año, prioricemos la lactancia materna creando sistemas de apoyo sostenibles. Estáis todos invitados a participar de esta jornada festiva para visibilizar la lactancia materna. Muchas gracias.
Ja ho sabeu, com heu pogut comprovar, hi ha moltes iniciatives i propostes per les pròximes setmanes. Nosaltres, però, ara fem una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual en continguts lúdics per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.